Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies i avui, com cada dia, en portem més d'una.
De tots colors amb Joan Turró.
El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins al menjador social, al Tupí, i ens atenen estupendament bé, aquí amb un cafetó, estic a... la Núria Casamitjana i el Marià Vilaró. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt bé,
al peu del canó. Oh. Com cada dia.
Això. Cada dia. Heu acabat la feina ja?
Sí, ara sí.
A mitja hora s'ha llarga, que han despedit els voluntaris últims, que han deixat la cuina neta i les coses endreçades a punt per demà.
Cada dia és igual?
Sí, sí, si fa en aquest sentit, quasi bé es pot dir que cada dia és igual. Hi ha varietat a vegades de gent que n'arriben de nous, uns altres que no venen, i bueno, de normal és així.
Però els voluntaris van canviant cada dia o no?
Sí, sí, cada dia un grup diferent, unes 5 persones, 6 persones que són diferents cada dia, cada un sap el dia que li toca, de dilluns a divendres, de les 11 fins a pràcticament les 3 de la tarda. I bueno, i les que ja saben, que la que es cuida de l'amanida, la que es cuida de la cuina, de fer el dinar, de preparar el menjador, d'anar ajudant, hi ha feina per tots, tant se val. I ho fan amb molta estimació i nosaltres ho agraïm molt, perquè la feina de voluntariat és molt desinteressada, en el sentit que ho faig perquè vull, ningú m'hi obliga, i si no ho sento, doncs plego. I sembla que de moment no és així.
Sou una entitat afortunada perquè ho teniu a tope de voluntaris, no? No us en falten, cada dia són diferents, vol dir que, al contrari, segurament hi ha llista d'espera.
Ara no, des del Covid no hi ha llista d'espera, però mira, les últimes que han arribat, la Susana, que deu fer 3 setmanes, que es cuida del magatzem, fantàstica, que era l'ajudant que a Marià li faltava, perquè l'altre Marià, des que el van operar del cor, està una mica delicat, i ha sigut allò d'una joia que arriba i que val la pena. I l'Abel, que d'ençà que també treballa els dematins, també us va oferir per poder fer, ja de seguida va dir, jo ja vindré el dilluns, ja hi pots comptar. I a més, una parella d'aigua freda, que també es van jubilar un mes o dos abans de Nadal, perquè passa el temps tant de pressa que ja no saps comptar, i es van oferir tots dos, molt macos, el Salvador també, el magatzem amb en Marià, que és una joia d'home ordenat i meticulós, i la Pilar, doncs aquí a la cuina, i fa el que calgui. I a més, tan treballadora, que quan se li acaba la feina se'n busca. Vol dir que, imagina't, ja no podem demanar res més. Estem molt contents i molt agraïts.
Teniu una 20 aproximadament d'usuaris cada dia.
Sí, d'usuaris tant poden ser 20, 25 com 30. I ara que han acabat el ramadam, segur que anem per 31.
Sí?
Sí, clar, perquè aquests ara tindran gana també i no tindran on anar.
Marià, explica'm una mica, va. La vostra vinentesa que jo sempre he vist aquí, en el Tupí, no? Això tota la vida ha estat igual. Sou una parella feliç de sempre.
Sí, sí. Normalment mirem que hi hagi un bon rotllo, que diuen ara no, perquè si no ens en sortiríem. Però hi ha alts i baixos, com a les famílies. A vegades les coses funcionen molt, molt suaus i funcionen molt bé, i altres vegades doncs, hi ha algun entrebanc que entorpeix la marxa. Però bueno, mirem de superar-ho i tirar endavant.
I el maig farà 62 anys, o 63 anys, que anem, vàrem dir que sí i anem dient que sí.
I quanta canalla?
Mitja dotzena. Bueno, diem mitja dotzena perquè si diu 6 la gent s'espanta. I mitja dotzena no està mal pensat. I 13 nets, que ara ja som 15 perquè ja n'hi ha que festegen, vol dir que va augmentant això, tu.
Vol dir que esteu acostumats, ja està envoltat de moltíssima gent.
Sí.
Expliqueu... una mica, no? Perquè una de les excuses també perquè avui us he vingut a veure és perquè fa pocs dies, va ser el passat cap de setmana, vau decidir doncs, que es tirés endavant un relleu al davant de l'associació, no, del Tupí, i deixeu els càrrecs directius, seguireu evidentment vinculats, no, fins que, bueno, fins que el cor digui prou, però expliqueu-nos una mica l'inici, no? Perquè són molts anys, ja més de 20, no?
20, farà 20 per l'octubre. El 13 d'octubre farà 20 anys que vam obrir portes a Claret. Aquí en portem 10.
Però portàvem ja més de 2 anys preparant-ho, perquè sí, no s'improvisa una cosa d'aquestes, no? Prè d'anys amb altres persones que eren fins a l'idea del menjador, que en principi va ser inspirada pel menjador del Xipri de Granollers, perquè va ser el nostre referent i ja portava un parell d'anys, i vàrem, a través de les trobades a la parròquia de la Divina Pastora, vàrem engrescar tres o quatre persones més per veure si podíem tirar endavant aquest projecte d'un menjador a Vic. En aquell moment semblava que no era necessari, perquè a Vic encara la majoria de gent treballava, es guanyaven la vida, i tret dels esclosos de sempre, 5 o 6 o 8 persones d'aquestes que sempre hi han hagut en les ciutats, que anaven a pidolar en els convents un entrepà o a la porta de l'església a demanar alguna almoina, la de més funcionava a Vic. I sort que ho comencéssim en aquell moment, perquè les coses encara anaven bé, i quan a través dels anys han començat a anar més malament, ja tot això estava organitzat.
Però per què el Xipre? De què els coneixíeu?
Els coneixíem perquè, no sé, hi va haver un contacte, una vegada ens van convidar per unes xerrades que feien i ho vam trobar molt interessant, i a partir de llavors doncs, hi vàrem continuar anant, i la relació es va anar fent cada vegada més ferma i més familiar, i havíem fet uns cursets amb en Roman Fortuny i era molt interessant i ens hi trobàvem molt bé, i la Mercè era la que de tant en tant ens deia: a Vic segur que convindria un menjador, i nosaltres ens semblava que no, i més tard, després d'haver ho repetit ella de tant en tant, com aquell que no diu res, vàrem a través de Càritas fer unes enquestes a veure si en realitat a Vic hi havia pobresa com per organitzar un menjador. I a través de Càritas aquestes enquestes van donar que sí, que verdaderament hi havia gent que estava molt apurada, que estava sola, que no tenia sostre i que tenia problemes doncs, d'alimentació. I llavors va ser doncs, quan la Mercè ens va acabar d'engrescar i com ho podeu fer, i el Xipre us ajudarà i busqueu un lloc, perquè els primers que no teníem sostre érem nosaltres. I llavors vàrem anar a parar a Claret i amb en Joan Soler n'hi vàrem parlar, i la setmana següent venia ja el provincial, el pare Ramon, i li vam explicar. I ens va dir: nosaltres us buscarem un lloc, poder no serà molt gran, però un lloc ja el podeu tenir segur, estem al vostre costat, el pensament que heu fet és important, però haureu d'esperar un any, perquè llavors feien obres a la Casa d'Espiritualitat i vam haver d'esperar un any. Ens va semblar llarg, però va ser positiu, perquè durant aquell any doncs es va formar la Junta, es van formar els estatuts, van buscar on ens donarien pa, poder, perquè a casa són molt panarres i això del pa ens preocupava. Ens van sortir 3 o 4 pastissers oferint-nos a pa, i ens va semblar que, bueno, que ja era important, i vam anar connectant més o menys amb gent que ens pogués ajudar en aquest sentit. I a partir d'aquí doncs es van anar preparant tot, es van fer els estatuts, en Xavier Omí desinteressadament es va donar la mà com sempre ha fet, i encara que ara la situació física seva ja està molt, però bueno, la seva capacitat encara és d'ajudar i de poder ser i de fer costat, i bueno, vam anar trobant un grup ja de persones com per formar una junta, i en aquesta junta, bueno, doncs nosaltres no volíem pas ser els presidents, però com que no hi havia gaire per triar per la colla que érem, no ens va semblar que, perquè érem els més grans, en aquell moment ja érem grans, es va decidir a nivell junta que fóssim nosaltres dos, i així es van començar. Ens van deixar un espai, i en aquell espai doncs el que ens van donar, el que ens van ajudar i tot plegat, així s'ho van muntar. Era molt precari, perquè amb una estufa de butà de 4 forats, o encara no, poder de 3, fèiem el dinar, i el primer dia, un 13 d'octubre, l'endemà del Pilar, que era un dilluns, van venir 7 persones, 2 dones i 5 homes. Però al final d'aquell mes ja eren 20. I això mai va ser menys, sinó el contrari. I és clar, resulta que va arribar un moment que només hi havia 4 taules i es havien d'esperar allà fora perquè toquéssim l'altre torn. Però així es van aguantar 9 anys. i ens van deixar els baixos de la cuina i ens van estimar molt perquè allò servís de magatzem i aquelles monges ens estimaven molt. Sí. Al principi ens faltaven unes cebes, la monja Roser, ai, la Rosa concretament, ja ens oferia el que fos, i així es vam estar fins que ja hi havia en Vila i Abadal i ens vam donar compte que primer ens semblava que necessitàvem un magatzem, però que en realitat ens vam donar compte un bon dia a Tesè, que ens agrada molt d'anar-hi cada any, vam fer una sentada d'aquelles bones que a vegades és convenient de fer i vam veure que no ens faltava un magatzem, el que ens faltava era una cuina, un menjador i uns lavabos i uns armaris i llavors...
Ja hi anirem, de tot això. T'esveres, ens vols explicar tota la història de cop i hem d'anar pas per pas, no? Perquè quan vau començar això, quina situació era la vostra? Ja estàveu jubilats?
Ah, que ens havíem jubilat.
Us acabàveu de jubilar.
Que Maria ja feia 2 anys que era jubilat.
Jo feia 2 anys que estava jubilat i jo sempre he tingut activitats perquè, encara que estigui jubilat, continuava fent algunes coses perquè la meva feina era muntar armaris de cuina. I, per tant... Sempre tenia algun client que, home, que encara que estigui jubilat, vas a muntar la cuina. A més, també m'agrada remenar a casa i fer bricolatge i fer activitats. No m'avorria, la veritat és que no m'avorria.
I a Granollers també vas fer.
I la Núria va esperar quasi un parell d'anys més a jubilar-se perquè deia, jo no puc estar a casa allà fent ganxeta, mirant la televisió. Per tant, i així vàrem començar aquesta activitat del menjador que no ens hem avorrit mai més.
Però per què us dediqueu al voluntariat, no? Ja havíeu fet altres accions al llarg de la vostra vida, no?
Sí.
No és pas una cosa que neix de...
No, ha sigut, no va ser una cosa espontània de quan ens vàrem jubilar. No. Havíem portat activitats a la parròquia, havíem portat activitats sent pares de suport als escoltes, perquè teníem els fills que anaven amb els escoltes, formaven part d'uns grups de pregària, dels carismàtics, i també fèiem activitats i fèiem sortides. Vol dir que no ha sigut una cosa de finals de la nostra vida, per dir d'alguna manera, no?
És tota una vida, no?
És tota una vida que hem estat... Vam començar...
A la Joc,
Joventut Obrera Cristiana, quan érem molt joves, en aquell moment abans de casar-nos, ja.
17 i 8 anys.
18, 20 anys. I sempre més s'han portat activitats en algun lloc o altre.
I això de què us ve també? De l'entorn familiar? De què et sembla que us ve?
Bueno, de fet, som de famílies cristianes, educats en aquell... la postguerra, que havia, les famílies, doncs, tothom anava a missa i els fills havien d'anar a doctrina cada diumenge, havien d'anar a la catecisme. I, esclar, en aquest entorn... però no hi havia tampoc gaires activitats més, fins que vàrem descobrir, jo ja devia tenir 18 o 19 anys, que jo vaig descobrir l'escoltisme, perquè hi havia un grup d'escoltes a la Farga de Bavier, hi havia un grup d'escoltisme perquè hi havia un capellà que estava en la Farga, i la Farga de Bavier era d'uns suïssos, una empresa suïssa, i tenien autonomia per fer una mica el que volguessin. Perquè, si no, en aquell moment la Falange ho bloquejava tot. No hi havia cap possibilitat. O sigui que sempre hem anat tenint unes activitats ja de molt joves, en aquest ambient, més o menys d'entorn d'església, diguem-ne, no?
Sí, és com no hi havia altra opció.
Entorn d'església, i no hem deixat mai en la nostra vida. No, manera o altra, hem tingut sempre una activitat en aquest entorn.
Bueno, tu, en aquest sentit, jo en el meu, jo soc filla de la Calla, aquest carrer que hi ha aquí darrere, i era a l'època de després de la guerra, hi havia mossèn Josep Quiteres, i era un barri que pràcticament varen volar un pont, que va ser aquest, i el romànic o el romà el varen escapçar de manera que no podien passar, i van posar una palanca per travessar la riera i anàvem a parar les adoberies i d'allà anàvem a Vic, que dèiem nosaltres, perquè ens trobàvem una mica aïllats, i en mossèn Josep de la Calla ho organitzava tot de tal manera que els que eren rojos ja no eren tant, i els que eren blancs tampoc, i ho unificava d'una manera, de tal manera que la catedral, que la varen encendre i la varen refer els presos, com que a l'hora de menjar es veu que anava com anava, el mossèn Josep Guiteres va organitzar un menjador a casa seva, va fer un muntatge extraordinari amb unes olles extraordinàries, i aquells homes anaven a la tarda, els donaven un temps de permís i estaven acabats de tipar en allà. I ell va començar ja un menjador social on hi anaven els presos que estaven reconstruint la catedral. A part d'això, es van anar unificant i va haver molt companyerisme, i com que quedaven fins a cert punt aïllats fins que no es van refer els ponts, un nou i l'altre apedaçat, doncs, esclar, el mossèn Josep ho era tot, era l'alcalde, era el rector, era el germà, era l'amic, era el veí, i va anar aglutinant tot el que passava en aquell barri. Jo em vaig estimar molt el barri perquè hi vaig viure la meva joventut, i quan més gran es va organitzar el de l'escoltisme, em van convidar i vaig anar a un parell de reunions, em van agradar moltíssim, però per aquestes reunions també es havia de... semblava que només era pels rics de Vic, perquè econòmicament es havia de pagar. El meu barri era obrer i la gent aprofitaven que la canalla tingués 14 anys per fer-los anar d'aprenents allà on fos. I s'aconseguien molt bones feines, perquè n'hi havia que havien arribat a oficials i poder tenir un negoci propi. Però, esclar, a casa seva, en principi, en aquesta edat, esperaven els calorons que podia portar aquell aprenent. Per tant, el que se'ls havia de donar no era una cosa on pagar, sinó una cosa que aglutinés, com més tard, doncs, jo vaig descobrir la Joc, i llavors sí que vaig veure que era una cosa perquè el meu barri pogués viure altres coses d'una edat d'aquestes de 15, 16, 17, d'una altra manera, aprenent coses, a part de l'aprenentatge que podia ser de treball, aquesta altra que tenia molt sentit. I francament això a mi em va fer molt bé, i a partir d'aquí després, doncs, ja per mi la Joc ja va ser tot, i del barri aquell hi va haver una la Concepció, que va anar més tard alliberada a París, a la Joc de París, i va estar un any. Vol dir que es va treballar molt, va durar uns anys, que es feia el dia de l'aprenent, a la tardor se celebrava el dia de l'aprenent i aglutinava tots els aprenents de Vic. Hi havia tres dies de xerrades importants, per pagar gastos es rifava un rellotge que en aquells moments tenia importància perquè ningú en tenia, i a la cooperativa es feia una pel·lícula i amb això es pagaven els gastos del que volguessis, i es feien manifestacions, i a l'hora de les caramelles els de la Joc, que havien après de cantar caramelles, era fantàstic, perquè a la plaça, quan baixava el cabrit pels de les caramelles, que eren els que cantaven sàtires, i en aquell moment era per primera vegada, i encara que abans els hi repassaven el que havien de cantar, però era l'hora, cantaven el que volien i el que els donava la gana, i hi tenien un públic molt adherit i molt ferm, i bueno, i això doncs va ser uns anys molt bons per la joventut.
I el paper de la dona en aquella època,
sí.
com ha canviat, no?
Mare de Déu, totalment. Totalment. Sí, molt bé. I després
estaven
això, doncs, també ens va portar...
Estaven més lligades que mai, les noies.
Sí, el de la Joc ens va portar a tenir, anar, no sé, doncs, tu, a Madrid, a Cursets i a Valladolid, tu,
He parlat de l'escoltisme, però vaig estar-hi molt poc, als escoltes, aquí a Vic. Potser un parell d'anys. Llavors vaig descobrir la Joc, que en aquell moment era un moviment obrer. Jo estava d'aprenent en un taller de planxisteria, en un taller de carrosseries, i em va entusiasmar més l'ambient, que era més de l'ambient obrer, amb altres aprenents i gent que érem de la mateixa corda, que no pas el mateix escoltisme, encara que continuàvem sortint d'excursió i més o menys seguíem els mètodes escoltes, però la Joc va ser la nostra experiència de vida. La que no havíem après amb els estudis primaris, que llavors arribaven com a més al batxillerat, no passàvem d'aquí, si no hi havia possibilitats econòmiques ningú podia estudiar. Et posaves d'aprenent i a 14 anys i fins a anar a la mili. I quan vàrem tornar de la mili, ens vàrem conèixer amb la Núria, precisament a la Joc, i va ser quan vàrem formar parella.
Deixa que expliquem una cosa. Un bon dia el senyor rector, jo cantava a la parròquia, vaig cantar-hi 9 anys, i un dia el senyor rector em va cridar i em va dir: escolteu-me, perquè no tots deia de vos, escolteu-me, no voldríeu pas ser padrina d'una família que tenen una nena i no tenen padrins? I vaig dir: ja ho duré a casa i a veure què em diu el pare, i per suposat que a casa van aprovar-ho, i bueno, jo vaig anar amb el rector i li vaig dir que sí, i vaig dir: qui serà el padrí? i em va dir, ah, no sé, trieu d'aquella colla de la joca algú que us vagi bé. Dic, ui, no, jo no triaré, dic, perquè seria un xulo que hagués triat, jo no m'agradaria pas. Per tant, el que sigui. I aquell diumenge a les 4 de la tarda hi havia d'haver el bateig i el de matí jo havia de... Em va dir, doncs el que digui, diu, oh, dona, podeu decidir, diu, perquè d'una cosa en pot venir una altra. I vaig dir, no, això no m'agrada pas a mi, no m'agrada pas. I vam quedar que el que es presentés a la cera de davant de la botiga que jo treballava seria el padrí. I quan vaig veure Maria vaig pensar, mare de Déu, aquell que no diu mai res. Però no, vaig pensar, bueno, i duia una gabardina que semblava en Colombo, i la veritat no quedava gaire, atractiu.
Però que es portava en aquell moment.
Però bueno, a partir d'aquí la cosa va anar canviant, i mira, ja veus on hem arribat, farà 63 anys pel maig.
Déu-n'hi-do, no era xerraire.
No era xerraire, però ara sí, eh?
Ja.
N'ha pres
al teu
bueno,
costat,
ja fa,
eh?
Ja fa temps.
No, també...
Sí, ja li vas tirar l'am de seguida, o què?
No, el que passa que jo treballant en un taller, encara que tingués relacions en relació amb els companys de taller, no era una feina de massa contacte social. I en canvi, quan vàrem ser casats i vàrem muntar una botiga i em vaig dedicar molts anys a muntar mobles de cuina, que llavors tenia relació amb molta gent. I això va anar despertant el meu contacte amb la gent i despertant més la manera de relacionar-me.
I sis nanos, com es porta això?
Ah, sí, no és fàcil, no. Mitja dotzena amb 9 anys és una cosa que és quasi bé un rècord, no sé si ho és, però Déu-n'hi-do. Van ser 10 anys molt apretats de biberons, de canviar d'odots i d'empènyer el carro i que aquell que no dorm. I Maria treballava moltes hores, marxava el dematí que dormien i quan arribava el vespre ja dormien. I jo pensava, és que no coneixeran el seu pare, tu, perquè és clar. Però bueno, venia el dissabte, gràcies a Déu, i el diumenge, i escolta, ens organitzàvem, havíem de sortir, Maria estava molt cansat, però havíem de sortir, perquè aquella colla era molt revolucionaris en el bon sentit de la paraula. I vinc, ara cap aquí, ara cap allà, i ara anirem a Puigrecull, i demà, l'altre diumenge, a Sant Sebastià, perquè les excursions eren curtetes, i havien de caminar perquè es cansessin. Però sí, ara el resultat és molt positiu, perquè ja són pares de família i ja tenim nets que tenen 23, mira, un que va fer 23 anys abans d'ahir i un altre que ja en té 26 i que ja són grans i podíem conviscut molt aquesta pinya dels pares que ells han continuat i per Nadal pensa que és una festa major perquè és quan tenen vacances i venen tots i ara som 30 o 31 i hi ha molta convivència encara, ens estimen molt perquè de tant en tant la Clara encara ens envia un missatge que diu avis, és que us estimo molt i amb aquesta ens veiem poc perquè ja treballa a Barcelona i viu a Barcelona. I veiem que ha valgut la pena. Quan ho passes tot és molt apretat i a vegades tens ganes de plorar, de veure que no dones l'abast i que és tot molt, no sé, les hores són curtes per donar per lo que tens de donar, però després això té una compensació, aquesta vinya, aquest fer, aquest estar per ells, aquest saber escoltar, a vegades més que no pas dir i parlar, a saber escoltar, que a vegades també es fa difícil perquè no ho entens, però en canvi ho vols entendre, acaba que dona. I en Xavier Meloni, aquest jesuïta de Manresa, doncs amb uns cursets que havia fet sempre deia que l'espiritualitat i la convivència es descobria a partir dels 40, 38, 40, i ho hem comprovat, és així. Primer hi ha l'edat del pavo, que és una feina complicadeta, encara ara, això es veu que continua sent i és universal. Però després que la persona arriba en aquesta maduresa ja i que ha arribat doncs uns estudis, un treball, a una sèrie de coses que personalment tenen importància, hi ha una crida, un buit que reclama una atenció diferent. I fan la descoberta, i és veritat, ho hem comprovat, i ha donat bon resultat. Vol dir que la paciència, que de sempre hi ha de ser perquè la vida és feta de paciència, dona aquest resultat que ens sembla prou important.
He tingut una vida molt intensa, no?
Ah, sí.
Tot l'entorn familiar i tot el que aneu explicant, això ho heu hagut d'aplicar aquí, en el Tupí, us ha servit de molt tot el que heu passat en aquests 20 anys, no? Explicaves que al principi, quan vau començar, allà a Casal Claret, i de seguida Aquest de seguida que has dit, poder van passar 10 anys, no?
9.
Anem per parts. El tipus d'usuaris que teniu, com ha anat variant això?
Diferent, diferent. Abans era Vic i Comarca que venia, i els que es trobaven sols i marcats, doncs, per les circumstàncies pròpies d'haver begut o d'haver consumit, arribaven molt aterrats, semblaven més grans del que en realitat eren. Però el trobar-se acollits, el trobar-se acompanyats, alguns els van poder assistir fins a l'hora de la mort, van poder estar al costat en moments complicats i difícils, i en casos que més tard també van venir de fora, la Neus de Mollà, i casos així. Ara és molt diferent. Ara també és l'acollida, però, és clar, n'hi ha que arriben sense papers, sense idiomes, sense gaire, es pot dir res de res, i és clar, d'acollir sí que s'hi troben, perquè el lema és aquest que hi ha aquí: acollir, valorar i estimar. Acollir és universal, tots ho necessitem. Valorar quin és el problema, què es pot fer, com es pot donar la mà, i estimar també és universal, tots volem ser estimats, encara que no tinguem l'idioma, i encara, però sí una abraçada. Aquell gitano que fa pocs dies es va barallar amb un altre aquí i se li va cridar l'atenció, i Marià va dir a fora, i jo vaig sortir i em deien que no sortís, i tant si vaig sortir, si ell m'esperava. Si és un bailet que ve de la mina, i de la mina ja et pots imaginar, i de la mina a la presó, i de la presó a la mina, i és relativament jove, i quan li vaig dir, home, aquests dies que estaves content, jo també em feies contenta, i ara, i esclar, per l'edat em veuen més com una mare o poder com una àvia, jo què sé, em veuen una dona que ajuda o una dona que estima, i el vaig abraçar i li vaig dir, no pot ser això, i pobret, si es va quedar agenollat amb les llàgrimes als ulls, i perdona, Núria, no ho faré més, i ara quan arriba cada dia em dona la mà i diu, oi tampoco, oi tampoco, estoy muy contento, doncs jo també. És així.
Jo voldria fer un parèntesis, que això que ha comentat la Núria d'aquest lema que tenim al Tupí d'acollir, valorar i estimar, això ens ve de la Joc,
sí.
Perquè ens varen ensenyar de fer enquestes, i les enquestes eren veure, jutjar i actuar. Tu veus un problema, jutges, valores aquell problema quin és i veure com pots actuar.
Exacte.
O sigui que aquest mètode ens ha servit tota la vida.
Tota la vida.
Tornem al principi, no? La gent que us venia, que ha estat molts anys fins que... Com
fins
ha anat
que va venir
passant?
El Covid i vam haver de tancar.
Com? Però teniu usuaris que ja han passat aquí molts anys.
I tant, sí. Tenim un que fa 13 o 15, Juan Carlos.
Bueno, ara
és de Cuba.
A més, amb aquests anys se n'han deixat molts. Comptat una mica així al peral, d'usuaris que hem tingut en el Tupí, n'han desaparegut una trentena. No solament pel Covid, sinó inclús abans. Aquesta gent ha estat molt malejada de molt jove, o s'han embolicat amb drogues, o amb la beguda, i llavors han fet una vida molt solitària, perquè quan a casa no arriben diners, i a més arribes begut, i a més maltractes els fills i la dona, acabes al carrer. I el carrer és un mal lloc per viure i per sobreviure. A més, arriben molt, molt apurats. Alguns no arriben pas als 45-50 anys dels que han anat deixant. Com veus que comencen a estar apurats, o perquè tenen cirrosis, o pel raó que sigui, que han estat alcoholitzats, ens han deixat molta gent que han passat pel Tupí.
I us expliquen la seva història, tots.
I tant.
No els la demanem, però l'anem sapiguent, perquè ells també, quan t'agafen confiança... Es volen explicar, i és molt lògic, això és molt humà, no?
Tenen
necessitat d'explicar-se.
Quina història em voleu explicar?
Ah, mira,
d'algun d'ells, va.
Aquesta és diferent, no és ben així, però també bé, perquè en el seu moment, jo encara érem a Claret, i vaig rebre una trucada d'un metge que em deia, perquè ens coneixien i perquè ja feia uns quants anys que estàvem al Tupí, i em va dir, Núria, hi ha una noia que necessitaria venir a dinar perquè no té res i està en una situació molt precària, i va dir, ja la pots enviar demà mateix. Era un dijous, recordo molt bé, i va arribar la Neus, es deia Neus, i és alta, ben plantada, però molt acorralada en tots sentits, i amb una cara plena de blaus. I la vam atendre, va arribar puntual, i al cap d'un mes vaig ser jo que vaig trucar al metge, el doctor Ledesma, que sempre ens ha apreciat, i nosaltres també, i li vaig demanar, què et sembla aquesta noia, nosaltres el que fem és el que ha de fer, diu, i tant, diu, verdaderament, aquesta noia l'esteu ajudant moltíssim, diu, perquè en aquest mes ha augmentat 2 quilos. I llavors vaig demanar jo, és que quan va arribar tenia la cara plena de blaus, diu, oi tant, diu, quan jo la vaig visitar tot el seu cos estava d'aquella manera. Aquesta noia va venir a parar aquí perquè de nena els seus pares eren d'una masoveria molt pobra de prop de Mollà i la il·lusió eren tres germans, una noia i dos nois, la il·lusió de que la nena aprengués, sabia, tenia molta mà pel dibuix, la van portar al pare Coll a aprendre i va acabar els estudis al pare Coll i llavors havien començat l'Escola d'Arts i Oficis, com a Escola d'Arts i Oficis, ara té un altre nom, aquí a Sant Domènec, i la van fer allà. I aquesta noia sabia dibuixar i pintava tan bé l'aquarela com l'oli. El cas va ser que en aquest procés de, i aquest canvi, aquesta noia es va enamorar d'un traficant i a casa seva li van perdre la pista, va desaparèixer i ella van anar a viure junts i aquest noi, després de molt temps, va anar a parar a la presó. I quan els caps de setmana, amb el temps, va tenir de llibertat de caps de setmana, venia aquí i com que aquesta noia no tenia econòmicament i vivia com podia, doncs li tocava rebre de cap a peus. Fins que aquesta noia, aquest noi, altra vegada ja es va quedar a la presó i va anar amb el metge perquè es devia trobar malament i aquest metge que la va visitar va pensar que necessitava un recurs i va venir a parar. Més tard va tenir la sort que aquest noi morís i llavors aquest vis el va reclamar la germana d'aquest noi i aquesta noia va haver de marxar. Va anar a assistència social i allà va anar a viure en un pis de quatre persones, tutelat, un pis tutelat que hi havia quatre persones i varen demanar si podia venir a dinar allà. I va venir molt temps, va començar la tardor i es va anar refent en tots sentits, de tal manera que quan va venir l'hivern teníem nosaltres un voluntari que li agradava molt dibuixar i pintar i junt amb un grup de 4 o 5 més de la seva edat, també jubilats, anaven, havien llogat un tipus de pis com unes golfes i allà es trobaven a dibuixar i a pintar. I un cop al mes llogaven una model i doncs feien aquella model. I jo li vaig demanant a en Pep si podria anar la Neus allà a pintar perquè l'havíem engrescada a que pogués fer una exposició a través de la caixa, li poguessin deixar el lloc i els quadres que pintés i seria una entrada econòmica que podria rebre. I la van rebre, la van atendre i anava molt feliç un cop a la setmana i com vam tenir això organitzat, carpeta i tot plegat, es va posar malament i li van dictaminar un càncer de fetge i va viure uns 3 o 4 mesos més. Això de l'exposició ja va ser impossible, per suposat, i llavors vam mirar de connectar amb la família perquè en realitat no sabíem i vam connectar amb la seva família, va venir el seu germà gran a veure-la, més tard va tornar aquest seu germà amb la seva mare, però que la seva mare estava amb Alzheimer, vol dir que també estaven, eren uns masovers pobres, com havia parlat ella de casa de pagès i de masoveria i de bestiar, jo bona fe, acostumat amb aquests entorns que tenim a Vic, que tenen tanta bestiar, també em vaig pensar que era una cosa així, i tenien una cabra, tres gallines i dos conills. I llavors vaig veure ben clar que sí que era una masoveria pobra, perquè els recursos eren molt ajustats. Aquesta canalla van fer el que van poder, també va venir amb el seu germà, un bon dia, Marià els últims dies o els últims temps l'anava a buscar i l'anava a portar d'allà on estava, que estava allà a la carretera de Manlleu, i un bon dia li va dir a Marià, porta'm a l'hospital, no em portis a casa perquè no m'aguanto. I allà a l'hospital va viure 3-4 setmanes, ja en una situació molt precària, van avisar la família, van venir el seu germà gran i va dir que, esclar, els agradaria que fos enterrada a Mollà en el nínxol que tenia ja el seu pare, però que econòmicament res, ens vam cuidar de tot, ja et pots imaginar, vàrem anar amb en Josep Maria Riba, que ja estava a Sant Domènec, va dir cap problema, només faltaria a l'hora que us diguin i tal, vàrem demanar en els de morgue a veure si la podien traslladar, ens comptaven molts calés de traslladar-la, però ens vàrem espavilar i va poder ser, vàrem venir els del CADO, que llavors el CADO era al carrer Sant Pere i eren els que també de tant en tant doncs, venien a dinar perquè n'hi havia que eren de fora i per no tornar a l'hora de dinar a casa seva venien a dinar en allà, van venir al funeral, van venir tots els voluntaris i la varen enterrar l'endemà, se la varen emportar i a partir d'aquí ja no ens vam cuidar de res més. Podríem explicar també el cas d'en Josep, Que
sí, aquell... aquesta és una de les anècdotes, però en tenim tres o quatre d'aquestes molt puntuals d'usuaris que hem tingut al Tupí. El Zefo, la Neus...
En Pep, que el van trobar mort,
i llavors
també ens vam haver de cuidar.
Tenim anècdotes d'aquestes viscudes.
Parles de que us va trucar el doctor Ledesma, abans podia arribar la gent per qualsevol via.
Sí.
Això ha anat canviant.
Sí, perquè abans no, venien ja directament i hi havia molt pocs que havien passat per l'Ajuntament. Tampoc l'Ajuntament potser estaven preparats com estan ara, com estan molt de preparats, perquè ara tenim cada mes una responsable de l'Ajuntament que ens ve a veure i fem un repàs dels que han enviat, dels que encara hi són, dels que han plegat, dels que encara tenen de continuar. La veritat, ho porten molt bé. Sabem quina és la tècnica que es cuida, perquè ara, abans eren assistents socials, ara són tècnics socials, i la Laura, que ho porta molt bé, doncs amb aquest repàs que fem amb en Valentí, que és el que ha fet els llistats i les fitxes, va molt bé, perquè doncs, si hi ha cap problema la podem comunicar, saben si pot allargar-se, si aquell ja ha marxat a fora. Vol dir que en aquest sentit, tot i així, sempre et trobes amb aquell que arriba i diu tengo hambre, i per suposat que no li direm pas que vagi a buscar el paper a l'Ajuntament, sinó passa noi i bon profit.
Per què vau fer el canvi? Com ho vau aconseguir? Venir cap aquí al local aquest, ara, que és
doncs,
fantàstic.
Bueno, perquè estàvem buscant un lloc més gran i ens vam donar compte que la setmana tercera que vam poder tenir temps de parlar, perquè encara que no ho sembli, a vegades no tenim temps de parlar nosaltres dos, perquè parlem de moltes més coses, menys de nosaltres, i ens vam donar compte allà que el que necessitàvem era un menjador més gran, i era quan hi havia en Vili de Pedal, i quan vàrem ser aquí, doncs, el vam anar a veure, vam demanar hora i el vam anar a veure i li vàrem explicar. Ens va atendre molt bé i ens va dir també al seu costat en Joan López, que en aquells moments també hi era, que podíem comptar amb la seva ajuda i que el que necessitéssim no quedéssim. I la veritat és que va trigar, hauríem volgut anar més de pressa, però les obres són les obres i no van tan de pressa. Un bon moment, aquí hi havia hagut Colomer Momany, això es va vendre, es va fer aquest edifici d'ajuda social d'entrada, i ja es va dir, una part és del Banc d'Aliments i l'altra part, doncs, l'Ajuntament el va cedir per 20 anys en el Tupí. I vàrem venir a parar aquí, i llavors doncs l'edifici, diguem, és de l'Ajuntament, les instal·lacions ens vam quedar cuidant nosaltres, el que ja teníem i que vam aprofitar, i moltes coses que ens van donar i gent que ens va ajudar, molta gent que ens va donar la mà i que encara ens la dona. Estem molt agraïts a Vic, perquè en realitat és solidària, quan la gent ho sap. Mira, ahir una cosa ben senzilla, va arribar una senyora que va trucar i encara sembla que la vegi, portava una capsa de cartró plena d'ous macos i rossos, i em va dir, diu, és que tenim unes gallines molt ponedores i ens han sobrat això. I li vaig dir, dic, ha trucat per l'altre cantó, perquè jo vaig sentir que trucaven per allà. Diu, no, si és la primera vegada que vinc. Doncs com aquesta primera vegada d'aquesta senyora, són d'altres que venen i que et porten, doncs, no sé, el que bon entenen. Hi ha un bon pagès que és un bon hortalà i ens ofereix enciams a punta pala aquesta setmana que no donem l'abast. Vol dir que les amanides no falten cap dia i d'una cosa ecològica i tendra. Vol dir que avui que això té importància, que et sembla, ja que arribem.
D'on arriba tota l'alimentació, Marià?
L'alimentació arriba de diferents empreses. Hi ha algunes de puntuals, com pugui ser la bolleria que ens ve de Mar Ramon, el pa que ens ve de l'Espiga d'Hort, uns iogurts que ens venen del Mar Roure, carn i cosa de porc ja elaborat que ens ve de la cooperativa Plana de Vic, patates que quan acullen per aquí la comarca ens en arriben alguns sacs, d'altres que els hem de comprar, la llet que ens arriba de la Pasqual, ens subministra la llet que necessitem, i més i tot, que encara en podem servir amb algú que les necessita, perquè tampoc la consumim tota, però iogurts i flams dels postres Mas Grau, de Sant Vicenç de Torelló, tenim moltes ajudes puntuals, que són pràcticament setmanals, i llavors ajudes esporàdiques de gent que els ha sobrat algun producte, els ha sobrat alguna cosa, i ens arriben aquí. També tenim algunes ajudes de
bon preu, també.
De bon preu també, bon preu de masies principalment, productes que ells arriben per a veure si es poden comercialitzar i són mostres, i llavors en lloc de tirar-les ens telefonen i les anem a buscar. També ens arriba indirectament de bon preu per altres mitjans, productes de bon preu. En general, tenim molta ajuda, material principalment, però també hem de comprar coses puntuals, i així fem bullir l'olla cada dia. Les coses puntuals a vegades són coses que semblen ridícules, com pugui ser els detergents, els sabons, ens proporciona sabó per tot l'any, pel rentaplats principalment, però hi ha altres coses, la millor de per fregar terra, doncs no ens n'arriba. Hi ha coses molt concretes que la gent ni pensa. Pensen que la gent tenen de menjar, però també s'ha de rentar.
Sí, sí.
I s'ha de rentar la roba i s'ha de fer tots aquests serveis.
Uh-huh. Sí, és d'agrair tot això que arriba, però no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou, no n'hi ha prou.
Perquè presentàveu els comptes...
També necessitem diners per això. Clar. També tenim dues furgonetes que hem de posar-hi gasoil, uh-huh, perquè puguin funcionar. Hem de pagar les assegurances, hem de pagar la llum, l'aigua i el gas, que val molts diners, perquè tenim les càmeres que funcionen diàriament 365 dies. Tot això són despeses que no n'hi ha prou del menjar que podem posar en els plats. Tot l'altre s'ha de fer funcionar d'aquesta manera.
I heu de buscar ingressos ara amb socis? I en teníeu?
Tenim una seixantena de socis que fins ara han pagat des del primer dia que vàrem començar, o el primer any que vam començar, fins ara només pagaven 10 euros l'any.
No, bueno, n'hi ha
però
molts
ara,
més.
Ara, doncs,
més.
Hi ha junta nova i aquesta ha decidit que des del dissabte que hi va haver
que pujaven les quotes,
que s'havien de pujar les quotes, i a més la Maria Rosa, que és ara la presidenta, ha buscat molt bé quines maneres hi han, molt més modernes, que no pas fins ara havíem anat seguint nosaltres, i em sembla que ara diu pot ser doncs 30 fins a 60 l'any, una cosa així. Ha buscat altres maneres, allò que no sé com la diuen, que donen un euro cada... no sé com et sentiu d'això.
Sí, sí.
Que hi ha que ho fan.
Quotes d'aquestes a través d'internet.
Exacte,
i cada mes t'ho carreguen.
Exacte.
I ajudes puntuals. Ajudes
també
puntuals,
també l'Ajuntament deixen, també ens ajuda. Perquè...
deixen algun sobre, sí, l'Ajuntament. També tenim una aportació de l'Ajuntament que ens ve bastant frec a frec per poder pagar aquests gastos generals de gas, electricitat i aigua.
Aquestes són coses que queden ara pel futur, però expliquem una mica, va, d'aquests 20 anys, clar, tots els voluntaris que han passat, què és, una gran família, com ho viviu amb aquesta gent?
Bueno, encara n'hi ha una concretament, la Montserrat, que també va començar com nosaltres, vol dir que també porta aquest mateix temps. Llavors d'altres que menys, però n'hi ha que fa 13 anys, 15 anys, 12 anys, altres menys, 2 mesos, 3 mesos. Sempre és molt curiós perquè quan sembla que hem anat justos i que no, sembla que t'apuren una mica, però llavors resulta que te'n surten 2 o 3 que et salven la situació. I ara doncs inclús ens ha sortit una cuinera que a vegades hem anat una mica justos, perquè cada dia n'hi ha una que fa de cuinera. No hi ha cuinera per tota la setmana, sinó que del grup aquell, doncs n'hi ha una que és la cuinera oficial, i n'hi ha que han tingut restaurant i que cuinen molt bé i que ho fan molt bé. I bueno, no ho sé, sempre hem confiat molt en Déu, perquè diem que és ell el que ho porta i que nosaltres només som els encarregats de l'obra. I els encarregats de l'obra han de mirar que trisqui tot, però no han de pensar mai que són els amos de tot, sinó que són simplement uns ajudants. Aquesta ha sigut la idea general. I com a voluntaris, doncs, això ens ha donat, no sé, molt coneixement de persones. Hem après moltes coses en tots sentits. Hem pogut donar la mà, però també ens l'hem donada, allò que si tu dones també reps, és claríssim, i a vegades encara reps més del que dones, i això ens ha, no sé, ens ha donat una pau extraordinària. Un grup de nanos de Sant Miquel que van venir a veure'ns aquí, i un d'aquells nanos que va dir que era escolta d'aquí davant del tsunami, quan ja marxaven ens va demanar: i vosaltres quan plegueu com us sentiu? I em va impactar molt, perquè vaig pensar que era una pregunta molt important d'una persona d'una edat de 15 anys. Uh-huh. I li vaig dir, doncs, quan arribem a casa ens trobem molt cansats, quan som aquí no, però quan som a casa sí. Però tenim una pau extraordinària que ens fa, ens posa a punt per l'endemà, per tornar l'endemà.
Què canviaríeu d'aquests 20 anys? De coses que penseu que s'haurien d'haver fet diferent? Ah. Us arrepentiu d'alguna cosa? Esteu contents de tot com ha anat? hi ha hagut mals rotllos, tot són bones vibracions sempre.
Bueno, ja saps que sempre allà la part humana hi ha sempre, i també hi ha els gelos d'un moment donat, i ganes doncs de semblar que nosaltres, qui sap què, que nosaltres no som res, però que els hi sembli, i que volen agafar el teu lloc, perquè també tenen il·lusió de... Això passa, i hem tingut, doncs, durant aquests anys, sí, més d'una vegada, i alguna cosa prou delicada a nivell econòmic, però... Sempre hi hem patit, per suposat, perquè doncs, com humans doncs, també hi pateixes, però després sempre se sol acabar bé. No sé si és allò de les pel·lícules que sempre ja acaben dient abans, ara no ho sé.
Feliç.
I ens en sortim una vegada més, poder perquè confiem molt doncs, que ell és present cada dia i en cada moment i que allò està molt malament, però que se resoldrà. I ara aquest any, personalment, i encara ahir vespre en parlàvem amb en Marià, jo tinc el convenciment que sortirà algú o alguns que ens faran costat perquè nosaltres en aquest procés doncs puguem anar deixant pas i ells el puguin anar aconseguint. No és fàcil, perquè això fa 4 anys que ho hem provat i que ho hem mirat i que ha semblat que sí en persones, després ha semblat que no, perquè n'hi ha que s'han espantat, perquè n'hi ha doncs, que es pensaven una cosa i ha sigut una altra de molt diferent, perquè potser han jutjat el tupí per lo que es veu però no per lo que és de fons i llavors doncs, tenen por i per tant... Però bueno, jo continuo pensant que aquest any sí, que com serà tampoc ho sé, que hem provat i que no acaba de ser el que hauria de ser, perquè diem, parlem molt d'un procés i ens sembla que és el que és més pràctic a nivell d'un procés d'una persona que es fa voluntari d'un lloc, és el que coneix a mi d'aquest voluntari i tot aquell moviment que hi ha allà. I això doncs, és el que li ha de fer veure si ell també es pot posar davant en un moment donat i que aquells altres doncs, puguin anar deixant pas. Estem aquí. No és fàcil, perquè veiem, per el que hem anat vivint últimament, que costa d'entendre què és el tupí. El tupí sembla, aparentment, que és posar un plat a taula i omplir-lo, i això sí que és ben segur que és. Però el tupí és més que tot això.
Molt
és tot
complex.
Aquest altre que hem dit. I llavors l'organització de portar-ho bé perquè puguem, no sé, els que hi viuen ho diuen, que s'hi troben tan bé els mateixos voluntaris que hi porten molt temps, aquest parell que avui feien aquesta entrevista que deien que s'hi trobaven com a casa. És que una cosa és una menjadora que s'omple el plat i passi-ho bé, i l'altra cosa és un menjador que t'hi puguis trobar, seure a taula com a persona, amb estovalles com a casa i que et puguin donar la mà si convé. Si tu no demanes, nosaltres no demanem. La Mercè ens va aconsellar sempre que no demanéssim res, que si en tenien ganes ja sabien que hi ha un despatx i una persona que els atén. Per què? Perquè hi ha persones que han sofert molt i comunicar-se per ells és una xafarderia. I això que és el que volem evitar sempre. I el que ens va dir la Mercè ho hem seguit des que vam començar i ens ha donat bons resultats. I això mirem de continuar-ho. I ara doncs pensem que estem en aquest impàs.
Hi ha discrepàncies perquè tots els col·lectius humans n'hi han, perquè la gent som cada un molt diversa, molt diversa, maneres de pensar diferents, i encara que procurem poder aglutinar tots els pensaments, però és clar, les discrepàncies aquestes són inevitables amb tots els conjunts humans.
Som humans.
Sí, són. Som humans. I que ho veiem d'una altra manera, que ho faríem d'una altra manera, però és clar, ha d'haver-hi una directiva i mentre tu ets a davant has de marcar unes pautes i aquestes pautes has de mirar que es compleixin.
I tant, hi han d'haver unes normes també, i s'han de respectar.
També mirem de ser flexibles, tampoc som
exigents
que tot sigui així, però sí que s'han de respectar unes normes.
Hi ha d'haver un ordre.
Hi ha d'haver un ordre, si no la cosa no funcionaria. Si tothom mana i malament.
Com aneu apuntant, no? Ara vindrà aquest procés
de canvi.
Com anirà això? Us heu marcat un temps? Vosaltres voleu seguir aquí fins quan? Fins que us trobeu bé?
No, nosaltres no ens hem posat un temps, sinó que donem temps al temps del procés aquest. Si es comença aquest procés i passen uns mesos i veus que la gent doncs va entrant i va entenent i es va formant com per espavilar-se, tu també aniràs deixant. Això és com una criatura que aprèn a caminar. Si tu no li ensenyes a caminar, aquell nano no en sabrà i anirà a quatre capes tota la vida. Tota la vida poder no, però un temps. Però si li ensenyes a caminar, caminarà dret i en sabrà i ho podràs deixar de la mà perquè s'espavila. És aquest el procés. Un procés de vida així de senzill. Però a vegades s'entén molt i a vegades no s'entén tant. I a vegades hi ha molt afany de manar i llavors per aquí ens perdem.
Hi ha gent que ho entenen com si fos un traspàs d'una botiga, eh? Ho deixem el divendres, donem la clau i el dilluns ja torna amb un altre, dependent funcionant la botiga, i no, això no ho és, no? Perquè és un procés que s'ha fet durant quasi 20 anys i s'han anat canviant coses i ara també es continuaran agafant altres relleus i també faran les coses, la finalitat serà la mateixa, però per altres camins, això ho comprenem molt bé. No volem pas que sigui una calca, i que el que hem fet fins ara, segurament que han hagut coses que han estat molt bé, d'altres que podrien haver estat tant, i que altra gent ho haurien fet d'una altra manera i haurien arribat al mateix lloc. Però s'ha de respectar que nosaltres ho hem vist d'aquesta manera i fins ara ha funcionat. Doncs ara, per deixar-ho, tampoc ho podem deixar-ho d'avui per demà.
Sí, s'ha de seguir al costat, no?
Està al costat, anar fent un pas al costat, però acompanyant.
Considereu que és el setè, el tupí, o no?
El setè.
No em mireu amb aquesta cara, eh? N'heu tingut 6 de fills.
Ah, sí! és que aquí n'hi ha que viu un mare i jo penso, bueno, ja no ve d'un. Però...
és com un fill, el tupí?
Bueno, sí, fem la comparança aquesta, sí, perquè vàrem ser en el naixement, ens ha anat creixent, ara se'ns ha fet gran i ja també té idees pròpies, com tots els fills, i hi ha d'haver-hi aquest desenllaç. Però nosaltres no volem pas continuar amb la mateixa forma, ni molt menys, sinó que aprengui, si ha après a caminar, ja que pugui caminar sol.
Perquè, per exemple, com a comparança, això que diu en Joan també dels fills, els que tenim encara sempre recorren a casa.
Ah, sí, a més a més.
Llavors penses, doncs...
Sí, han marxat,
però... Han marxat, i tant.
Quan hi ha algun problema, alguna cosa, tornen a casa.
Hi ha el referent, sempre hi ha el referent.
Sí, sempre. És molt curiós. I els nets fan igual, Perquè quan, per exemple, estan a l'edat del pavo, venen més sovint a veure l'àvia, i llavors ens escrivim cartes d'amor, no, però bueno, Déu-n'hi-do. I quan veus que han fet un procés d'un parell d'anys que ja no escriuen i només et telefonen, penses, bueno, ja s'espavila sol, ja ha après a caminar. Doncs això és molt important, perquè és el que aguanta les famílies, el que aguanta les cultures, el que aguanta un país. Això, aquesta pinya de que quan ens necessitem, hi som. I no critiquem mai, en el sentit de, si veiem que no ens agrada allò, els rebem plenament, amb molta il·lusió, i no critiquem mai. Si en parlen, en parlarem. Però si no, nosaltres no som ningú. És la seva vida. I la vida ensenya molt a cada un.
No sé, us sentiu referents, vosaltres? No, sé que no ho heu buscat ni ho busqueu, no? Però a nivell social la gent us estima, no? Us coneix, us estima...
Sí.
Us sentiu estimats pel
carrer. Sí, ens sentim estimats, és veritat.
Que sí, que som un referent.
I, no, i ens sentim estimats, perquè mira, aquest dia a l'Atlàntida, el dilluns, que van a fer aquell homenatge a en Josep Carreras, doncs ens van guardar invitacions, ja et pots imaginar, i una colla de voluntaris hi varen poder anar, i la veritat van disfrutar, ja et van veure, I molt bé, molt bé. Doncs a la sortida em vaig trobar amb dues persones, la Núria, oi, no sé, que em recordes? I penses que això m'hi trobo molt sovint. Jo què sé, aquella persona que hi ha, i com se diu, i per no fer cap planxa ja no dic res. Ai, sí, doncs que bé, què tal, com estàs? I llavors em variar pel treball i em diu, la coneixies? I no, però te'n recordes que vaig venir i que vaig fer de voluntari, jo què sé, 5 anys o 10 anys enrere, o que ens vam trobar no sé on.
Això és molt lògic. Nosaltres aquí amb 20 anys hem conegut molta gent, voluntaris, usuaris, gent que ens han conegut a través de la premsa, de la ràdio, i som un referent. Ara no ens hem tingut mai pretensions de ser-ho, ni de ser cap, ni no sé, fem el dia a dia, procurem complir amb la nostra missió i la que ens hem proposat, i res més que això.
A més, no som res més que Maria i la Núria, vol dir que, mira, som aquí.
Maria i la Núria, acabem l'entrevista, i hem estat molta estona, i ha estat un plaer. Amb quin missatge hem d'acabar, no? Hem de dir que el Tupí segueix endavant, que vosaltres hi seguiu, que la gent pot seguir vinguent, que necessiteu el suport de...
La nostra il·lusió és aquesta, que el Tupí continuï. I continuï amb harmonia i continuï doncs, atenent la gent i tractant-los com a persones.
Com a persones.
Que no sigui una menjadora, que sigui un menjador.
Exacte, com a persones.
Un menjador d'acollida.
I que la gent s'apunti, que es facin socis per donar suport a aquest
exacte.
Projecte.
Exacte, sí, sí.
Que això fa falta.
Això és important. I voluntaris, de moment hem passat una crisi amb allò del Covid, doncs vam haver una baixada de...
Va marcar una pauta el Covid,
I va costar molt, la gent tenia molta por i els costava molt d'agafar un compromís. Ara sembla que de mig any cap aquí doncs, no ha sigut així, sinó que sembla que la gent es torna a trobar amb ganes de fer i d'il·lusionar-se i de responsabilitzar-se, perquè és una responsabilitat fer un treball ben desinteressat, però poden venir lliurement i saben allò que dèiem abans, que és el compromís més lliure que hi ha.
No us demanaré cap nom per acabar, perquè us en deixaríeu moltíssims i sabria greu, no? Però
sí.
Heu tingut molta gent al costat.
Sí, veritablement que sí, i de molt macos. I de molt macos, i gent que ja s'ho ha deixat perquè era gran i perquè els fills també els han dit, home, és que estàs delicat i llavors et sap greu, i hem fet una despedida, i de les Badrunes també ens havien vingut.
Sí, tenim dels voluntaris i de la gent que ens fa costat, perquè sols no podríem pas portar aquesta activitat.
Som tots.
Maria i Núria, gràcies per atendre'ns aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.